Avui, dia 28 de maig, se celebra el Dia Internacional de la Salut per les Dones i se celebra amb l'objectiu de denunciar i fer front a les diverses malalties i padeixements que passen les dones en tot el món i que moltes d'elles acaben amb un trist final, com és el cas de la mortalitat materna, entre altres. Una cosa que aquí tenim oblidat, però que a moltes parts del món segueix passant. Avui és el Dia Internacional de la Salut de les Dones. Avui també és el Dia Internacional de l'Hamburguesa, 28 de maig. Soc el Ricard Álvarez, va, que en parlem de tot plegat aquí, a Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Mira, què tal? Com estàs? Estem a divendres, portes d'un nou cap de setmana, hores d'ara. Si ho has mirat i dius, igual és que no marque bé, t'ho corroboro. 27 graus a la ciutat de Lleida. 27 graus, hores d'ara, a les 12 i 21 minuts. Això vol dir que si la tendència segueix així, que no té per què, però si segueix així, els 30 igual es queden curts. Igual es queden curts, eh? En fi, en parlarem ara amb l'Armando Álvarez, amb el nostre meteoròleg. També farem la repassada de la darrera hora informativa. Escoltarem el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana. Avui també parlarem amb la Imma Serrano, és cantautora, i va haver de parar just la promoció del seu disc, perquè va arribar la pandèmia, i ara ja el torna a tenir en marxa. Doncs parlarem amb ella, perquè ens expliqui què ha estat fent aquest any i mig. Si l'ha aprofitat ja per preparar més material o què ha estat fent, eh? Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, el cinema, amb la Laura González, el divendres de cine. I a partir de dos quarts de dues, a l'Espai Groc, ja saps, repassem totes les propostes ja del món de la cultura i dels espectacles, des del Teatre de l'Escorxador, el Teatre de la Llotja, des de l'Auditori Municipal Enric Granados, des del Caixa Fòrum o des de la Biblioteca Pública de Lleida. Va, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
O sigui, 27 graus, 27 graus. Segur que no t'has deixat un llumí encès a sota del termòmetre ni res, eh?
He sortit al carrer, a fer, perquè si estem tancats en oficines, doncs a vegades no ens adonem, però...
Fa calor, fa calor.
Un ídolo que està apretant avui a aquesta hora és...
Armando, amb el que portem d'any, en aquesta hora és la temperatura més alta, no?
És la més alta. És que anem 4 graus per sobre de la temperatura més alta d'enguany, que va ser el 8 de maig, 30 graus.
Déu-n'hi-do.
I anem 4 per sobre a la mateixa hora. Avui les previsions deien 31-32, però com tu ben dius, podien haver-nos quedat curts.
No sé. A veure, això es pot parar també, ja no vol dir que seguirà pujant.
Sí, clar.
Però la tendència és extraordinària.
Es pot parar de la manera que es va parar ahir als 29 graus. Ve un tel de núvols alts i prims que fan resol, tu veus el sol però no és tan fort, i frenen la radiació solar, només que arribi una banda de núvols, només que arribi... Aquí a Lleida arriba molt tard la marinada, si és que arriba, i totes les temperatures màximes s'estan donant entre les 5 i les 6 de la tarda. Hem de dir que és molt tard, que a la costa a vegades es dona a les 12, a les 13, a les 14 hores, entre les 12 i les 15 hores es donen les temperatures màximes. Aquí, a Lleida, quan més a l'interior, perquè també si te'n vas cap al sud-est de les Garrigues, sud de l'Urgell, pues, també es dona més d'hora, li s'arriba una mica de marinada, sobretot entre maig i setembre, que és quan bufen les marinades, i es dona, baixen les temperatures i ja no es dona tan tard, però aquí al Segrià es dona molt tard. Hem de dir que el dia d'avui hi ha una efemèride brutal, perquè veguis que un mateix dia, però en diferent any, poden passar coses radicalment diferents.
A veure.
L'efemèride d'avui és molt important. Va haver un episodi de pluies que va estar dos dies plovent, matí, tarda i nit. 27 i 28 de maig de 1975. Hem de recular molt, però aquell dia la temperatura màxima va ser de 14,8 graus, imagina't, la màxima de 14, i va estar plovent. A Lleida van caure només el 28 de maig 72 litres, i el dia 27 de l'any 75, 30, 102 litres. I tota la meitat sud va ploure entre 50 i 80 litres en aquest episodi de l'any 75. Si ens anem a l'any 2018, que no tenim memòria, fa
3
anys, també va caure una pluja intensa de 42 litres a la ciutat de Lleida. I podem trobar 14 graus de màxima i podem trobar 35 graus de màxima el 2006, el mateix...
El mateix dia i el mateix lloc, eh?
El mateix lloc, del mateix dia, però de diferent any, podem passar de 14 de màxima a 35 del 2006. De ploure moltíssim a tenir una sequera com enguany, que només hem recollit en Lleida Ciutat 11 litres.
Sí, 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 sí.
Quan el mes de maig és el segon, tercer més plujós de l'any, eh?
De totes maneres, Armando, escolta, de cara al cap de setmana, es manté el diumenge estrany o no?
Sol, calor, resol i tempestes i ruixats de tarda, molt dispersos, però sempre molt més concentrats cap a les comarques en relleu, de muntanya, del Prepirineu i sobretot del Pirineu. Potser diumenge n'hi ha un avís, fins i tot, de tempestes molt fortes, però seria el Pirineu, la Cerdanya, el nord, el Pirineu de Girona, més cap a les comarques de Girona, Pirineu de Girona, però també les de Lleida, al tard, vespre, nit, és a dir, que el matí serien assolellats, o amb alguns núvols que anirien augmentant, es diuen núvols d'evolució, són núvols que comencen, que evolucionen, comencen petits i comencen a créixer en vertical, aquestes de cotoflux, que es diu cúmulos, que passen a cumulonimbus,
sí.
I després durant la tarda vespre, però clar, deixen un ruixat feble un opuesto, un altre mitjà en altre puesto, altres com a tres gotes, i un altre puntualment en un lloc concret, pues, que un xafre molt intens.
Bueno,
és doncs, la tònica d'estiu, però estem dins d'un panorama
de paraigua per si de cas ja està.
Sí, però, però no tant a la meitat sud de Lleida poden augmentar els números, els rubles, però no quatre gotes o poca cosa, almenys en principi preveien això. Però dins d'un ambient càlid, eh?
Sí, sí, no, això m'ha quedat clar, ja.
Diumenge podríem baixar una mica dels 30 graus, si n'hi ha més núvols.
Bueno, una mica,
la previsió. Però estem ja en enceta la temporada d'estiu,
sí,
que
sí,
pot
sí.
variar entre 27 i 33 graus les màximes durant l'estat.
Molt bé, Armando. Doncs en tornem a parlar dilluns.
Ja, un apunt.
Sí.
La setmana, les previsions que surten cada divendres,
sí,
la setmana vinent, ha donat que en la línia, en la costa, en el litoral i prelitoral, les temperatures estarien normals per a aquestes dates. És a dir, vale. Frenades.
I a l'interior?
Degut a la brisa o la marinada del mar. Però en l'interior estaran de 1 a 3 graus per sobre de les temperatures, que ja serien normals, que són altes per aquestes dates.
Però, a més, la setmana que ve és juny, eh? Armando, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom.
Adéu, bona tarda. I nosaltres ens n'anem directes a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Clar, però que ens esperàvem. És que estem arribant al juny, és que és normal, ha de fer calor. Va, comencem parlant de successos. Denuncien un conductor que anava a 183 km per hora a la C14 a l'Alt Urgell. La velocitat màxima en aquesta carretera és de 90. És un conductor de 23 anys, de nacionalitat espanyola i vi de Cerdanyola del Vallès. 183 km per hora. Llavors passen coses com les de aquesta que t'explico ara. El conductor d'un tot terreny va resultar ahir ferit greu en patir un accident amb un camió al quilòmetre 461 de la A2 en sentit Barcelona, al terme municipal de Lleida. Es dona el cas, com ja veiem avisar, que es tracta del tram que actualment està en obres de millora del ferm i en el qual s'han produït diversos accidents d'ençà que van començar. És a dir, la circulació en aquest tram és densa, sensiblement més lenta que l'habitual, però no estan aturats. I així tot, fixeu-vos el grau de velocitat i de no estar atent al que s'ha d'estar. Aquest tot terreny es va encastar darrere d'un tràiler, d'un camió, que, repeteixo, no estava parat. El van haver d'escarcelar del seu vehicle. El van haver de traure, tallar el vehicle per traure'l de dins, perquè va quedar atrapat, ferit greu. Quan, escolta, anant tranquil per la carretera i a la velocitat que toque i atent, és evitable. Aquest i molts altres accidents. Aquestes retencions, aquesta circulació densa amb aquest tram entre Balaguer i Corbins, que és el que està amb obres de la A2, que afecta els dos sentits de la marxa, estarà durant 4 setmanes. Per tant, si heu d'anar per aquesta zona, ull, tinguem la vista lluny i mirem si s'estan començant a alentir davant nostre, marquem i anem atents, sisplau, fora mòbils i fora distraccions. Encara amb successos a la ciutat de Lleida, detingut després de robar en un bar del centre històric, l'assalt L'assaltant va accedir al local després de forçar la reixa i trencar el vidre de la porta. També al centre històric, la Guàrdia Urbana va arrestar aquesta matinada un veí de Lleida de 44 anys acusat de pegar la seva parella. Els fets van tenir lloc passaven 20 minuts de la una de la matinada quan una patrulla que estava efectuant rondes preventives pel barri antic va escoltar sorolls i crits que sortien d'un domicili de la plaça Josep Solans. A continuació també van llançar menjar des d'una de les finestres. I anem a territori perquè l'Ajuntament de les Borges Blanques va aprovar ahir dijous al ple ordinari una moció presentada pel grup Borges per la República on es proposa incorporar al consistori un permís de menstruació i climateri en el marc de la jornada laboral d'aquelles dones que així ho requereixin. La iniciativa suposarà un permís de 8 hores mensuals recuperables durant 6 mesos per a les dones, així com el compromís de l'equip de govern de demanar a la nova Conselleria de Feminisme i Igualtat millores en aquest sentit per tal que les hores no haguin de ser recuperables o almenys una part d'aquestes. A la vegada s'impulsaran tallers de conscienciació a la població borgenca en general i a les treballadores municipals en particular. També la Diputació de Lleida demana planificar la implantació d'instal·lacions de renovables per evitar-ne la concentració. El ple aprova incorporar 25 milions d'euros al pressupost de 2021, com vam explicar ahir, amb el suport de tots els grups i l'extensió de Ciutadans. I ulla la notícia de Lleida Ciutat perquè és inquietant. És inquietant des del punt de vista de la deriva de l'Ajuntament de Lleida. La Paeria ara està analitzant si és viable obrir de nou el trànsit del tram per a vianants de Bisbe Ruano cap a Ricard Vinyes. Així es desprèn del concurs que ha convocat per adjudicar un estudi sobre la capacitat de l'estructura de l'aparcament subterrani de Ricard Vinyes davant de càrregues de trànsit per determinar si podria fer front a l'eventual nova vialitat sobre la plaça o si, en cas contrari, s'hauria de procedir a un projecte de reforç de l'estructura i estimar-ne l'abast. L'informe justificatiu d'aquesta licitació detalla que l'Ajuntament té la necessitat d'estudiar la possibilitat de donar continuïtat al carrer Bisbe Ruano fins a enllaçar amb la rotonda de la plaça Ricard Vinyes. El pressupost per l'informe és de 4.840 euros i el contracte de 2 mesos, el juny i el juliol. On ha quedat la pacificació de la ciutat de Lleida? On ha quedat tot el que vam dir i les fotos que ens vam fer quan va entrar en funcionament la Lleida 30, on ha quedat tot l'esforç d'intentar treure vehicles, o sigui, una obra que ja tenim feta, que està peatonalitzada, que francament ha quedat perfecte, tot el que és la plaça Ricard Vinyes, ara ens hem de gastar prop de 5.000 euros en un estudi per veure si podem tornar-ho a obrir al trànsit, per enganxar-ho a la rotonda de Ricard Vinyes, o sigui, un nyap, tu miris per on tu miris, perquè és que la rotonda directament no hi acabarà de donar. Un nyap. On ha quedat? Després tallem carrers els caps de setmana, perquè volem pacificar la ciutat. Aquí, que ja ho tenim fet, ens gastarem diners per desfer-ho. Però després, els caps de setmana, a Capont, a la zona alta i a altres llocs de la ciutat de Lleida, posem unes tanques al cap de setmana perquè els bars i restaurants puguin ficar les taules al mig del carrer i pacificar la ciutat. El que deia, és una deriva constant, l'Ajuntament de Lleida. Deriva total, total. En fi, amb informació de coronavirus, resulta que la gran majoria, com ja anunciàvem ahir i us porto explicant tot el dia a COPE, la gran majoria de personal essencial de Lleida i Catalunya menor de 60 anys vacunat de la Covid amb la primera dosi d'AstraZeneca està triant la mateixa vacuna per a la segona dosi en lloc de la de Pfizer, vacuna per defecte establerta pel Ministeri de Sanitat a qui ningú ja fa cas, a qui no té cap mena de poder de lideratge i a qui ha deixat en mans dels ciutadans triar tu la vacuna que et vulguis posar. Vaja, mira-te-ho com tu miris, és un fracàs total i absolut. Almenys en aquesta part de gestió, eh? Salut ens comunica 17 nous positius a la ciutat de Lleida en les darreres 24 hores. La veritat és que és magnífic donar aquestes xifres tan baixes, i tot això ha fet que la xifra de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals tant públics com privats de la regió sanitària de Lleida continua a la baixa, i en poc més d'una setmana han passat d'estar al voltant del centenar a situar-se per sota dels 50. En concret, tenim 48, que no són poques, però 48 persones encara ingressades a tots els hospitals, i 11 són crítics i estan a la UCI. El Pla de Lleida, el risc de rebrot ha baixat als 94 punts, per tant, de color taronja. La RT està per sota de l'1,089. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot també de color taronja, 74 punts. La RT a 0,66. O sigui que la província de Lleida liderant els bons resultats de tot Catalunya, que en el seu promig es manté amb un risc de rebrot de 108 punts i una RT de 0,96. Afortunadament, ho tenim tot per sota de l'1. Això vol dir que anem decreixent amb més o menys rapidesa, però anem decreixent. Doncs apa, amb els Stones, que ja saps que cada divendres marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Oye, por cierto, mira, así, nada más empezar, que tengo una duda. ¿A ti te gusta el pop rock británico o no?
El poco rock. A mí me gusta o el rock o el pop. No me gusta el poco rock.
Vale, pues el... ¿te gusta Oasis o no?
No, ni en absoluto, vamos, estos son los herederos de mis amigos los Beatles. No, en absoluto, mantequilla pura y dura.
No, tiene canciones con un poco más de guitarrita, ¿no?
Nah, son unos muervos, oye, ¿qué bueno, quieres que te diga? Que sí, que tienen alguna cosilla que está bien,
pero
que
no. Alguna cosilla, sí, ¿no? Vale, pues ya está.
Pero que son unos pastelosos.
Oye, pero ¿y Blur?
Blur tiene un tema que me encanta, que es el de Wuku.
Ah, vale, el de Song 2, vale.
Sí, exacto. Vale, pero nada. Poco más, ¿eh?
Bueno, pues acabado el interrogatorio. Vamos con... No, mira, es que ahora estaba escuchando, esta mañana estaba escuchando un álbum de Oasis, digo, voy a preguntarle a Andrés a ver qué tal. Oye, ¿tenemos música en vivo y en directo para estos días en Lleida o qué?
Sí, tanto que sí. Lo que pasa es que primero tenemos que dar la nota necrológica de que se nos ha ido uno de los nuestros al Gran Hotel. Fue el lunes Robert Ryu, más conocido como Pusa, que es el guitarrista fundador de los Pastores Rock.
Sí.
Es una lástima. Además, el mismo lunes que Bob Dylan cumplía 80 años.
Vaya, hostia, yo no sé, el Gran Hotel ya empieza a estar lleno, ¿eh?
Sí, bueno, que nos esperen allí, pero que se esperen para que se queden un rato esperando, vamos.
No, te leí el Melo Malo, me gustó mucho, y esta frase de hacia el final también, ¿no? Que nos esperen en el Gran Hotel, pero sin prisa. Ah, tranquilos, exacto, que ya iremos, pero todavía no.
Ya iremos.
Es un golpe, además, Lleida al final es una ciudad mediana tirando a pequeña, con lo cual casi, no es que te conozcas, pero... tienes, enseguida conoces a alguien que conoce a alguien que es familia de o es amigo de, ¿no? Fue un golpe duro, aparte de por la edad y por las circunstancias, porque según parece...
42 pues, años, sí, solo.
También, o sea, no es que se nos fuera, es que lo empujaron, por así decirlo. Es que es una desgracia total, ¿eh? Yo no sé.
Sí, bueno, el territorio el miércoles estuvo a tope. Sí. Hicieron allí un pequeño homenaje.
Además dicen eso del tiempo lo cura todo. Yo no sé si lo acaba curando todo, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Ya.
El tiempo ayuda, pero aquello del todo, yo no sé.
El tiempo te va dejando muescas.
Sí. Te va dejando, pero vamos, no sé. En fin, sí, una pena, ¿eh? Porque además Pastores Rock... era un grupo que, bueno, es un grupo que apostó por el kilómetro cero, por la música de aquí, y hacerlo al estilo, o un estilo propio, un estilo
y además,
muy local.
Coincidencia que celebraban este año el 20 aniversario.
Ojo, 20 aniversario, que tampoco es fácil, aguantar 20 años ahí. Una pena, te he leído el Melo Malo, evidentemente, dimos la noticia también, y es una pena, que no puedes hacer nada tampoco. Pero bueno. En fin, oye, vamos a disfrutar el fin de semana con música en directo, a ver si nos
pues
quita un poco las penas.
Para los despistados, que no vayan hoy al Café del Teatre, porque el Jazz Tardó se acabó la semana pasada, aunque había anunciado el Harry Allen Quintet para esta misma tarde, pero ha sido cancelado ante la imposibilidad de que el saxofonista norteamericano de viajar desde Estados Unidos aquí.
No.
O sea que
está complicado todavía.
Sí, sí, sí. O sea que no. Que no sé, que no, que está cancelado, vamos, claro, que no, sí, sí, sí. Que no vayan. Donde sí pueden ir es mañana, el sábado, no, si tienes la entrada, porque las entradas están agotadas desde hace tiempo, de a ver la Itaca Band en el Café del Teatro también.
Bueno, claro, todavía están con algún límite de aforo, con lo cual, y aparte de que tiene mucha tirada, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, si el festival grande, uno de los primeros que se van a hacer,
a ver,
es el Caliqueño Rock, que se hace este sábado, mañana sábado.
Bueno.
Pero también están las entradas ya agotadas.
Toma, claro, o sea que, claro.
Bueno, también es el límite de aforo, 350 personas, había un cupo de 500, pero han preferido dejarlo en 350 para cumplir con las medidas anti-COVID. Están Último Recurso, Arpa Viejas y Animales Muertos, que a mí es una banda que me gusta personalmente bastante, dentro de toda la movida hasta el punk. Tienen letras que son muy divertidas.
Yo ya
los
sé que...
Caliqueño Rock.
Y no, digo que yo ya sé que toda la gente que se ha quedado fuera no opina lo mismo, pero aunque sea con límite de aforo, es un primer paso y es importante darlo, este paso, ¿eh?
Sí, bueno, aparte de que han anunciado, ya que no hacen el Caliqueño Rock grande, o sea, con 38 grupos, como suele ser, 38, 40 grupos, pues van a hacer 5 eventos así pequeñitos.
Ah, muy bien,
bueno,
muy bien.
De pequeño formato, vamos, por decirlo, bueno, que ya lo irán anunciando.
Perfecto.
Donde sí que hay sitio para sentarse en una silla, si quieren, es para ir a ver a Nuria Graham en concierto el sábado en el Spy Orfeo, a partir de las 8 de la tarde, que es esta chica que es medio catalana, medio irlandesa, y viene a presentar pues su último trabajo.
Muy bien.
Plan acústico, claro está. Luego tenemos, fíjate, nuestro gran amigo y querido Albert Oliva, que se fue a vivir ahí hace años, pues por fin puede venir a su pueblo,
vaya,
a su tierra, vamos. Y viene acompañado con un cantante muy conocido allí en la escena pitiusa, allí en Ibiza, se llama Jordi Sanou, y estará él a la guitarra y él cantando, y estará haciendo versiones en acústico a partir de las 2 de la tarde en uno de mis locales preferidos, como es el bar multifuncional EPAP, en la zona de los vinos, a la hora del vermut. O sea, que si queréis verlo y saludarlo de paso y escuchar buena música con este gran guitarrista, allí nos veremos todos.
Te hace mucho tiempo que no lo veo yo, Albert, ¿eh? Ya, bueno, desde que se fue, realmente.
Hace un año y pico que no pude ir a venir.
Bueno, eso pues, aparte. No, es que es verdad, es que hace 4 días teníamos restricciones de toque de queda, de viajes, de todo cerrado, ¿eh? Que parece que nos acostumbramos rápido, ¿eh? Al fin de restricciones, pero hace poquísimo, ¿eh? Que no se podía viajar, con lo cual es normal. Hombre, Alberto Oliva en Lleida. ¿Qué más?
Bueno, en Balaguer se está celebrando durante este largo fin de semana la cuarta edición del Jazz al Pati. Hoy viernes se hace la inauguración oficial, aunque ayer ya se hicieron algunas cosillas, con el concierto de Aouidó Quintet, que es un grupo de hard bop de las Baleares que acude como invitado. Y también actuará luego Carles Medina Quintet, que es una banda liderada por el saxofonista mallorquí del mismo nombre, que reside ahora en Barcelona. Luego el sábado se clausurará la muestra con 2 conciertos. El primero será con el dueto formado por Roger Santacana y Óscar Latorre, que son del SMUC y ya hayan formado parte del cartel de la primera edición. Y el segundo con Sandra Rodríguez Grope, del Liceu, que es un grupo que propone una fusión de jazz y flamenco.
Muy bien.
Está la cosa por ahí. Y luego están sacando muchos discos dentro de la escena de la música urbana, porque el jueves presentaron Sat Dem, presentó su disco Misfit, y compartiendo cartel con Answer 001, que también presentó Exilio allí en un bar de la zona de la Universidad Moderna.
Muy bien. Oye, pues hay muchas cosas, ¿eh?
Sí.
Bueno,
y bueno, la gente sigue haciendo cosas, porque
afortunadamente,
también he sacado en primicia de que los Lockmon es un grupo nuevo desde la Seu d'Urgell que se acaban de estrenar con su sonido Ratonera, que hacen pop, punk con algo de electrónica, y que después que hay otro grupo que se llama Atanasia, que ha debutado con el disco de Ben y Osit. Este es un dueto formado por Yuki Arcadi, que es instrumental, que han grabado el videoclip en la antigua azucarera de Menargens, y que utiliza como instrumento el hatpan. Hatpan, que es un instrumento hecho a mano, que es de música curativa y que solo tiene 20 años de vida. Y es curioso el sonido que sí, sí, es curioso.
Pues nada, Andrés, vamos con el Melo Malo. Ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y oírlo, pues lo tenemos en exclusiva aquí los viernes. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
Muchos estamos hasta los mismísimos bemoles de que se manipule todo, que la política sea esa gangrena que tiene enferma a la sociedad, que muchos juzguen sin saber y que todos los derroteros sigan estando al servicio de los que están de turno en el poder. El episodio que se está viviendo en mi barrio de Pardiñes no es propio de un consistorio municipal presuntamente democrático, ese que contempla los intereses del pueblo y no los de su bolsillo, que es lo que hacen todos. Porque política y corrupción caminan de la mano. En ese barrio, más de 5.000 vecinos y muchos miles más que no han firmado quieren la residencia prometida desde hace años y no el albergue que nos quieren imponer porque sí. Que nadie me hable de racismo, porque ya me gustaría saber qué opinarían quienes ahora critican en caso de que ese servicio se lo pusieran cerca de su casa. Pardiñes es un barrio donde conviven multitud de etnias en franca armonía, y para más reseñas, el primer negrito, como él mismo se autodefine, que llegó hace años a esta triste ciudad, también es del barrio. El solar donde se pretende construir esa equipación ya tenía destino apalabrado y ahora vienen con el ordeno y mando. Existen muchos espacios en la urbe que están muy desaprovechados y que podrían servir para hacer esas funciones. ¿Qué tal en pleno centro, como en el edificio de los sindicatos, el que llamábamos Ducados, por ejemplo? Si no tiene por qué haber problemas, ese sería el lugar idóneo, pero hay muchos más, incluso en la zona donde vive el propio alcalde. ¿A que eso ya no mola tanto? Pues que la gente achante la moa y se solidarice con el clamor de quienes tienen que bregar a diario en un barrio que, todo sea dicho de paso, se ha ido echando a perder en las últimas décadas. Pardiñes siempre había sido un barrio obrero, tranquilo, hasta que comenzó a ser invadido por los pijos. Luego se apalancaron algunos amigos de lo ajeno, pero de esos abundan por doquier. Bromeando, siempre he dicho que Pardiñes es el califato independiente de la herida, y siempre he preferido llamarlo Pardiñes, ya que no tiene rango para ser Pardiñea. Los más veteranos de la zona incluso dicen que se van a la ciudad cuando tienen intención de pasar la delimitación fronteriza que pauta la vía férrea. En fin, que como canta el Suso, mi barrio hoy sale en las noticias de cualquier telediario. Mi barrio está tan triste que tiene cicatrices incurables. Y en nuestro caso es preciso añadir que mi barrio quiere una residencia. ¡Oh, yeah!
Es que este tema va más allá ya del albergue o la residencia, es las maneras, son las formas, es...
Además que no ha tenido el dar la cara, es que no dan la cara,
sí,
oye.
Sí, por eso te digo, va más allá de toda esta historia, es las maneras.
Creo que se les llena la boca de democracia, son unos fachas, son unos nazis, hombre.
Yo...
Así de claro, oye, ya está bien, hombre.
No, hace días que defiendo que en una ciudad, repito, mediana tirando a pequeña como es Lleida, recoger más de 5.300 firmas es...
Y los que no han firmado,
es
y los
mucho,
que no han firmado.
Pero es que es mucho, y es una cifra muy alta como para decir, paramos máquinas, nos sentamos y vamos a ver qué pasa, ¿no? No lo entiendo, la verdad.
Sé que hay dinero detrás y eso, claro, siempre pasa lo mismo.
Claro, ya sabes, el dinero es el que manda, por desgracia. Así vamos, ¿eh? Así vamos también, ¿eh?
Así vamos, sí.
Si el dinero es la única excusa, es el gran problema.
Hasta que si tenemos que confiar en los políticos que nos manejan, de verdad, que vamos apañados, ¿eh?
No, y la verdad es que el ejemplo... No es el mejor en los últimos años, ni mucho menos,
No, en pero fin. Es que encima están estropeando la música, esta gente.
Sí. Bueno, es que realmente, sí, las acciones a nivel cultural y musical son...
Bueno, pero ahora los festivales que se han convertido en mítines en vez de festivales de música, algunos.
Sí, son, por eso te digo, es cuestionable todo, Bueno, Andrés, venga, va, que tenemos un fin de semana por delante. Vamos a disfrutarlo. Que tengas buen fin de semana.
Vamos a disfrutar de la música en vivo. Larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tu amor no cambio por el mundo. No cambio gracias a la paz.
Mira, porté més de 11 discos produïts i fets. Ha participat en unes quantes produccions de música, també ha treballat a la televisió, ha estat 3 vegades jurat al programa musical Operación Triunfo. A més, com a artista, també ha estat vinculada des de la vessant de producció al programa Música para mi madre, que va comptar amb la presència d'Antonio Carmona, David Bisbal, Pastora Soler, Rosario, Sergio Dalma, entre d'altres, eh? Ella és la Imma Serrano i avui la coneixerem una miqueteta més. Imma, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé. Molt feliç d'estar amb tu i amb tota la teua gent.
Com estàs, Imma?
Bueno, molt bé, molt bé. Estem amb molta il·lusió a veure si ja passa tot això,
sí.
I comencem a donar concerts,
sí,
a tot,
sí,
arreu.
Sí. Clar, perquè tu, Imma, igual que molts altres artistes, tot el tema de la pandèmia us va enganxar exactament al mig de la promoció i el llançament d'un nou treball discogràfic,
Pues sí, va ser així. Jo estava ja al principi de començar a fer concerts i de la proposta dels 25 anys de la meva carrera.
Que es va començar a presentar al final del 2019 i, clar, o sigui, va arribar el març del 2020 i allí vam haver de posar el botó de pausa. Fins no fa massa que hem començat a fer concerts. No sé com l'has aguantat, aquest àlbum aquí, ja allò, ja acabat, el producte acabat, i bueno, ja, però no el podem presentar, no el podem pujar a l'escenari, no?, que és el que més us agrada als artistes.
Pues la veritat és que és una pena, perquè te quedes ahí... Uf, és mig, no? Perquè... Mos ha donat molt de temps per pensar.
Clar.
Per fer...
Massa potser ens ha donat per pensar, eh? A vegades.
Sí. No, i la veritat és que, bueno, diuen, és que serà millor per a la gent. Bueno, el que jo penso que aquest temps li ha donat a cadascú lo que li tenia que donar.
Sí.
O sea, la gent que necessitava temps per fer una reconstrucció de la seva vida, per adonar-se compte de coses que, com vas ràpid, ni te dones compte de la teua vida, de coses que passen que no funcionen o sí. I, bueno, ara mateix l'important és amb 25 anys de Cantos de Sirena, és que jo el que sí que tinc molt clar és que tinc ganes de cantar amb el públic i de viatjar i disfrutar, perquè tot aquest temps si tallat ha sigut un poquet trist.
Clar.
I ara mateix jo penso que és el moment ja de la llum i de l'alegria i del moviment.
Estic totalment d'acord. Per cert, us dono la plana web on podeu trobar la Imma Serrano. És immaserrano.com, tot junt. immaserrano.com, tot junt. I allí ja tindreu les sortides cap a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i el seu canal de YouTube.
Tenim Imma Serrano Música i tenim Imma Oficial, i la veritat, a tota la gent que li agrade, pues que em busque i s'enterarà de tot.
Clar que sí. Imma, escolta, 25 anys, que ràpid es diu això,
Pues passa i sí.
Estem parlant de l'any 1900, estem parlant de l'any 1995 amb el primer disc, Què recordes d'aquella època?
Pues recorde molta il·lusió, moltes ganes, i bueno, amb el somni de tota una vida cantant. O sea, que ja hi ha una cosa que jo pense que és que no me... O sea, he aconseguit fer lo que a mi m'agradava des de petita, de xicoteta. Jo volia cantar i encara cante, i encara faig composicions, i estic en el joc que jo volia estar quan jo era petiteta.
Que important és això,
estic molt, per a mi el començament és, he aconseguit el meu somni, i ara mateixa, pues, tota una vida, i aquí estem, 25 anys, pues, amb jo penso que mig, quasi la mateixa,
Bueno, s'ha de celebrar, evidentment. Nascuda a Alacant, has estat vivint en moltes ciutats del Mediterrani, a València, a Barcelona, a Madrid, però després vas marxar cap a Mèxic i t'hi vas estar 10 anys a Mèxic.
Sí. Aquesta és una part molt important de la meva vida, perquè jo vaig anar a donar molts de curs de tallers de composició a tota la Latinoamèrica, doncs a Buenos Aires, jo vaig anar a Lima, jo vaig anar a Santiago de Chile, a tots els puestos, a Miami, i el cas és que vaig arribar a Mèxic i vaig dir això que diuen ells de aquí soy. Va ser una algo molt, molt fort i ja vaig començar a buscar l'excusa per retornar. I un dia deixes el boleto de retornada sense utilitzar. I aquest és el moment que dius, ui. Ja han sigut 10 anys.
10 anys.
Que sí que he vingut, que he anat, però que han sigut de tindre la meva casa allà. Ja ha sigut molt important i molt feliç, molt feliç. Deixo la meitat del meu cor a Mèxic.
Amb la Imma Serrano estem parlant d'aquests 25 anys que els ha plasmat amb un treball que porta per títol 25 anys, Cantos de Sirena. Imma, havíem escoltat el tema Princesa tu, princesa jo, però aquest que escoltem ara és el que posa títol a l'àlbum, Cantos de Sirena. A més, aquesta és una versió molt especial, que tens una bona col·laboració amb aquest tema.
Sí, la col·laboració és amb Juan Rasmai de Guaraná, que és a la Cantí.
Podeu anar a buscar la botiga de discos, que quasi bé fa estranya, Imma, dir això avui en dia, que les botigues, les ciutats estan quedant sense botigues de discos. Ara tot és streaming, descàrregues digitals. Jo potser és que ja tinc una edat, però jo encara recordo, i amb molts companys de la Quinta, el anar a la botiga, comprar l'LP o comprar el CD, arribar a casa, obrir-lo, escoltar-lo per primera vegada. Aquella màgia s'està perdent, eh?
Sí, ha canviat tot un poquet, però fixa't que pensaven una cosa, pensaven que la gent no anava a anar als concerts amb la força que està retornant a esto, i jo noto que la gent vol anar a un concert per amunt de tot,
sí.
perquè l'streaming no és suficient. I jo penso que hi ha moltes de persones que agafen un CD que siga antic i diuen, ai, aquest CD, perquè, o sea, que encara jo pense que hi ha un romanticisme,
sí,
que no s'ha perdut del tot.
Sí. No, jo per exemple, sense anar més lluny. Imma, escolta, aquest tema del Cantos de Sirena l'has fet en català també, eh?
Sí, també.
Canten les sirenes. Com es presenta aquest estiu de l'any 2021, Imma?
Pues ara mateix començant els concerts amb molta... Encara que m'agradaria anar a cantar també a Lleida, eh?
Home, ja suposo, ja hem de buscar data.
Si tens algun amic que té un teatre o una plaça... Ara millor obert.
Clar, no, ara tot
obert.
I anem de cara al bon temps, també, les coses com siguin. Evidentment, sí. Tenim ganes de veure't. Jo sempre dic el mateix, que al final un artista el pots escoltar molt, però quan l'acabes coneixent és quan els veus a sobre l'escenari, que és quan ho vius, realment. Jo crec que la música s'ha de viure, i viure-la només ho pots fer en un concert, eh?
Sí, jo penso que és el més important. És el final... Jo penso que és el fi de quan composes, quan te prepares, les produccions. El moment més important és el tracte amb el públic, i jo penso que, bueno, jo ara mateix estic oberta i amb ganes de que me criden i d'anar a tots els puestos que me diuen a cantar.
Clar que sí. La Imma Serrano, que ven un més d'un milió i mig de discos, que porta 25 anys, que ho està celebrant amb aquest tema, amb aquest àlbum, 25 anys, Cantos de Sirena, i que ja està recorrent la geografia espanyola, doncs, a sobre dels escenaris, que com molts altres artistes, les ganes que en tenien. Avui l'hem conegut una mica més. Emma Serrano, que ha estat un plaer conèixer-te.
Moltes gràcies i aquí me tens per lo que vulguis.
I tant, gràcies, una abraçada, cuida't.
Vinga, adeu, adeu, adeu.
Nosaltres ja busquem les senyals horàries, ens plantem a la una, després tornem amb el divendres de cine i la Laura González i a l'Espai Groc aquí a COPE Lleida.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sanidad está dejando en manos de profesores, de bomberos, de policías y de guardias civiles una decisión que ni siquiera tiene el consenso de la comunidad científica. Lo acabamos de comprobar en Herrera en COPE. Le hemos preguntado al doctor José Antonio Navarro Alonso. Es asesor de la Asociación Española de Vacunología. ¿Qué es mejor? ¿Seguir con la misma pauta de vacuna, es decir, la segunda con AstraZeneca? ¿O es mejor mezclar con Pfizer?
Con los elementos que tengo ahora mismo, me resulta imposible decantarme por un esquema de vacunación respecto a otro. Yo creo que tanto un esquema homólogo, es decir, Astra, como un esquema heterólogo, es decir, Astra, Pfizer, tiene sus partes sus buenas y, digamos, sus partes menos buenas, ¿no?
Esta respuesta de un experto confirma el malestar de miles de españoles que tienen que tomar una decisión sin saber nada de medicina. Enseguida nos vamos a situar en las calles de Ceuta para conocer la situación de la ciudad autónoma 12 días después de la entrada irregular de miles de inmigrantes. Una última hora nos lleva a la Fiscalía. El Ministerio Público investiga la devolución en caliente de dos menores, una situación que no permite la ley de inmigración. Patricia Rossetti.
Se trata de una denuncia presentada por la Fundación Raíces en la Fiscalía de Menores. Su presidenta, Lourdes Enraizábal, ha explicado a COPE que es una denuncia sobre el caso concreto de dos menores de edad que fueron rechazados en la frontera. Llegaron a Ceuta a nado la semana pasada durante la entrada masiva de inmigrantes. La imagen fue grabada por periodistas y la Fundación Raíces ha presentado ese vídeo a través de un link en el Ministerio Público. La Fiscalía de Ceuta, con sede en Cádiz, ha confirmado a COPE la apertura de diligencias informativas tras la presentación de la denuncia. La devolución en caliente de menores está prohibida.
Esta mañana se ha dado el último paso para que este próximo mes de julio empiece a llegar el dinero del Fondo de Reconstrucción para superar la crisis del coronavirus. A España le corresponden 140.000 millones de euros. Bruselas, José Luis Concejero.
Faltaba que los parlamentos nacionales de los 27 países de la Unión Europea ratificaran este acuerdo. Austria y Polonia han sido los últimos en hacerlo. De esta forma, la Comisión Europea puede acudir a los mercados para empezar a conseguir los 750.000 millones de euros que van a servir para superar la crisis del coronavirus. Bruselas estima que podrá captar unos 150.000 millones de euros al año hasta 2026. Este dinero lo irá repartiendo entre los diferentes países si cumplen con los planes y con las reformas que tienen que poner en marcha. España podría recibir los primeros 9.000 millones de euros este próximo julio. En total le corresponden 140.000 millones de euros.
La heredera al trono, la infanta Leonor, acaba de recibir el sacramento de la confirmación junto a sus compañeros del colegio. Carmen Lavallén.
Sonriente y acompañada por los reyes y por su hermana, ha llegado la princesa de Asturias para hacer la confirmación en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora junto a otros 18 compañeros del Colegio Santa María del Rosales. A esta hora, tanto la princesa Leonor como sus padres, los reyes, y la infanta Sofía siguen dentro de la iglesia de la localidad madrileña de Aravaca, en la que la hija mayor de los reyes hizo también su primera comunión hace 6 años. Se trata de una ceremonia sencilla y familiar que preside el vicario de la zona, Juan Carlos Merino, y que los medios seguimos desde el exterior. Por motivos de aforo, por el COVID, solo los padres y hermanos acompañan a los confirmandos. Hoy la princesa luce un traje azul añil, zapato de tacón y, como el resto de sus compañeros, la mascarilla con el logo del cole.
Joan Laporta es optimista con la renovación de Leo Messi. Luis Munilla.
Larga comparecencia del presidente del FC Barcelona que acaba de concluir. Ha repasado todos los temas de actualidad del club con especial atención al futuro del banquillo y al futuro de Leo Messi, Elena Condis.
no descarta la continuidad de Koeman. Respeto hacia su figura, insiste en que están hablando para unificar criterios y compartir objetivos. La semana que viene se volverán a ver. Reconoce que hay cosas que no le han gustado esta temporada, ha dicho textualmente el final desastroso de Liga y la falta de competitividad. Anunciará nuevos fichajes la semana que viene. Sobre la Superliga, asegura que no pagarán por una sanción injustificada y que si van altas ganarán, ni pedirán perdón, ni darán marcha atrás, y ha dejado claro que es moderadamente optimista con la renovación de Leo Messi.
A los culés les digo que va bien, que va bien, que no está hecho aún, y que hay que seguir para que se haga. Y además que yo le quiero agradecer que está haciendo unos grandes esfuerzos por comprender nuestra propuesta y además por entender que estamos haciendo un proyecto muy competitivo. Quiere que el Barça piense en grande. Pero antes había otro presidente y ahora estoy yo. Y esto creo que le gusta.
En el Real Madrid cuenta Melchor Ruiz que se van a tomar con calma la elección de nuevo entrenador y que según el club hay más candidatos de los que están saliendo. En la Juventus, Andrea Pirlo es oficial, sale del banquillo y se espera en breve el anuncio de Allegri. Y en Granada se ha despedido Diego Martínez. Asegura que necesita desconectar unos días y que más adelante escuchará ofertas si las tuviera.
Gracias, Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mis días.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del migdia de COPE Lleida amb pràcticament 6 minuts per sobre de la 1 i amb 28 graus i mig a la ciutat de Lleida. Pujat grau i mig des de les 12:20. La tendència és, vaja, escandalosa, eh? Com ja ens ha avançat Armando Álvarez, fa 40 minuts estàvem 4 graus per sobre del dia que vam arribar als 30 graus, el qual no vol dir que avui haguem d'arribar o no, però vaja, la tendència és molt a l'alça, pràcticament ja 28 graus i mig a la ciutat de Lleida. Marxarem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica. Farem una ullada a la darrera hora informativa. Després del divendres de cine amb la Laura González, amb la cartellera del cinema, i a partir de 2:15, l'Espai Groc, on parlem de propostes del món de la cultura, dels espectacles, en fi, que posem difícil la gestió de l'agenda de cara al cap de setmana. Però abans, com deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts, tot i que al Pirineu creixeran núvols d'evolució que podran deixar ruixats i tempestes. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten grans canvis o són lleugerament més altes, amb màximes previstes de 31 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 29 a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant variable fluix amb predomini de la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem intervals de núvols mitjans i alts al matí, amb núvols d'evolució a partir del migdia. Al Pirineu i al Prepirineu s'esperen xàfecs ocasionals a la tarda i no es descarta que puguin ser localment forts i amb tempesta. Podran arribar de forma més allà d'altres punts. Per últim, les màximes demà estaran sobre els 32 graus a Lleida capital, sobre els 31 a Balaguer, sobre els 30 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Espera que t'explicaré una més de l'Ajuntament de Lleida relacionat amb el que et deia de la pacificació i d'aquest nou estudi per que Bisbe Ruano ara connecti amb els vehicles, amb la plaça Ricard Viñes. Però abans, recorda que amb successos han denunciat un conductor que anava a 183 km per hora a la C14 a l'Alt Urgell, en un tram que està limitat a 90 km per hora, i que ahir, a la A2, després d'avisar-ho, després d'estar senyalitzat, i al tram que estan refent el ferm de la A2 entre Corbins i Balaguer, i que estan afectats els dos sentits de la marxa, tant direcció Saragossa com direcció Barcelona, durant 4 setmanes hi haurà retencions, que no aturades, però sí retencions amb una davallada sensible de la velocitat. Doncs ahir un tot terreny es va encastar contra un camió que anava, doncs, a velocitat lenta, però no ha parat. no parat. Em sap greu perquè és que el conductor el van haver de treure del vehicle en estat greu. És un d'aquells accidents que es pot evitar mantenint l'atenció 100% a la carretera, portant una velocitat adequada i no anant sempre ràpid perquè arribo tard. Que això ho puc dir en primera persona. Per desgràcia, ens posem al vehicle, ens asseiem al volant, darrere del volant, i sempre fem tard, i sempre volem anar més ràpid del que ens toque. I a vegades ens oblidem que creuar la ciutat de Lleida anant al límit o anant a la velocitat màxima igual canvien 4, 5, 6 minuts si arriba. Si a la vida aquesta gestió que arribem tan tard ens ha de venir de 5 minuts i això pot suposar que o fem mal a algú o tinguem un accident, lleu o greu, tant se val, encara que sigui lleu, el mal de cap de les assegurances, de tenir el cotxe trencat, de portar-lo al taller, val la pena aquests 5 minuts? Doncs això quan ens asseiem al volant mai ens ho plantegem. Jo el primer, no sé per què. És asseure't al seient del cotxe i sempre voler anar més ràpid. Després arriben aquests accidents. Una persona greu ahir, Estarà 4 setmanes aquesta situació a la A2, al tram. El tram que està en obres és el que va de Corbins a Balaguer, però evidentment les retencions comencen més lluny, en els dos sentits de la marxa. Per tant, ull, aquesta carretera hi ha totes, només faltaria. Més successos que han passat a la ciutat de Lleida, detingut després de robar en un bar del centre històric de Lleida. L'assaltant va accedir al local després de forçar la reixa i trencar el vidre de la porta. I també la Guàrdia Urbana va arrestar a la matinada, a la 1:20 de la matinada, un home de 44 anys acusat de pegar la seva parella. La Guàrdia Urbana, que estaven fent una ronda, van sentir crits i van procedir a entrar i a veure el que passava i a aquesta detenció. Abans t'explicàvem que l'Ajuntament de Lleida ha licitat un informe per saber si es pot tornar a fer que els cotxes passin per Bisbe Ruano perquè connecti amb la plaça, amb la rotonda de la plaça Ricard Viñes. És a dir, el tram que s'ha fet peatonal, que es va fer peatonal, que va costar un munt d'anys d'obres, si es pot tornar a fer que passin els vehicles. De moment es gastaran 5.000 euros aquest estiu, entre el juny i el juliol, perquè un informe digui si es pot fer o no. És a dir, si l'estructura del pàrquing que hi ha sota ho aguantaria o no. I si no ho aguantaria, quants diners s'han de gastar per reforçar-ho. Deia jo que ens vam fer la foto del Lleida 30 abans de que entrés en vigor a tot Espanya per dir, nois, aquí l'Ajuntament de Lleida pensem en la pacificació de la ciutat. Volem traure els cotxes de la ciutat, volem que la ciutat sigui més tranquil·la, ho baixem a 30, que puguin anar patinets i bicicletes per la majoria dels carrers, concretament fregant el 88% de carrers de la ciutat de Lleida. Els caps de setmana fins i tot tanquem carrers al trànsit per pacificar una mica més la ciutat. Això ho diu l'Ajuntament de Lleida. Ara es gasta 5.000 euros, es gastarà 5.000 euros per estudiar a veure que una plaça que ja teníem pacificada fer un nyap. Perquè, a veure, la plaça tal com està plantejada, si ara hi tornes a fer passar els vehicles pel mig perquè connecti amb la rotonda de la plaça Ricard Viñes, és un nyap, tu miris per on tu miris. Doncs, curiosament, l'Ajuntament de Lleida, a través del seu Twitter, fa 20 minuts, diu: talls de carrer previstos per aquest cap de setmana. Afectaran els carrers Teuleries, Sant Martí i el carrer del Nord, i també l'avinguda Doctora Castells, des de les 12 del migdia de dissabte fins a les 23:59 de diumenge, un dia i mig, per poder-hi ubicar vetlladors i per pacificar la ciutat. Si us plau, és el que deia. O és que hi ha diferents corrents dins de l'Ajuntament de Lleida que pensen diametralment oposats i no es posen d'acord i cadascú, a més, publica els seus missatges públics, o no s'entén. O no s'entén. Aquesta és la realitat de la gestió de l'Ajuntament de Lleida. Ja no entrem a temes d'Alberg de Pardinyes i aquestes altres històries que, per cert, avui estan de ple, a ple a l'Ajuntament de Lleida, que s'està parlant d'aquests temes. En fi, tema de vacunacions. El 87% de les 4.603 persones pertanyents al col·lectiu essencials que es van vacunar ahir dijous a Catalunya van optar per AstraZeneca, segons el Departament de Salut. En total, 4.006 van optar per AstraZeneca i entrem al que dèiem, una altra gestió nefasta per part del polític de torn, en aquest cas ja el govern central. Però com el govern central ens deixa la decisió a la gent? De quina és la segona dosi de la vacuna que m'he de posar? Què em vas deixar triar al principi? Recordeu quan es va dir, quan va començar a haver els primers casos d'AstraZeneca, de morts per tema de trombosis, que molta gent va dir, jo no me la vull posar aquesta, però clar, m'obliguen a posar-la. La campanya de rentat de cara d'AstraZeneca per part dels polítics que hi va haver llavors, llavors no ens van deixar triar quina vacuna ens volien posar. O no van deixar a la gent essencial. S'havia de vacunar, això ho tinc clar. Però no van deixar triar. Ara la segona dosi m'obligues a triar? No m'estranya que la gent ens truqui a metges amics per preguntar què faig. Els metges, com heu escoltat a COPE aquest matí, tampoc es poden mullar perquè no està estudiat això. Però resulta que el 87% de moment diuen, escolta, si la primera és d'AstraZeneca, doncs la segona també me la posaré d'AstraZeneca. Les dades sí que, podem dir, van millorant a la província de Lleida. Salut ens notifica 17 nous positius per prova PCR en les darreres 24 hores. Xifres baixes que estan sostingudes en el temps durant tota aquesta setmana i la setmana passada han fet que les persones que estan ingressades hagin baixat dràsticament. De les prop de 100 persones ingressades la passada setmana a per sota dels 50 hores d'ara, 48 concretament, i les que estan crítiques a la UCI són 11. També ha baixat moltíssim, ha baixat dels 30-40 que ens movíem habitualment. Són gent, encara, amb les seves històries i les seves famílies patint, però la tendència és a la baixa. I la tendència també es reflexa a les dades del risc de rebrot i de la RT. A la Plana de Lleida, el risc de rebrot segueix el color taronja, 94 punts, la RT 0,89. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 74 punts, també de color taronja, i la RT 0,66. I com veiem, a diferència de l'any passat, de moment, la província de Lleida liderant els bons resultats de Catalunya, que té un risc de rebrot global, promig, de tot Catalunya, de 108 punts, encara en vermell, i una RT de 0,96. Fem una pausa i de seguida parlem de cinema amb la Laura González i el divendres de cine.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Maquinària Agrícola Ferro, visiti'ns del 4 al 6 de juny a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, parcel·la 9, recinte exterior C, o truqui al 973-560017.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, això que vol dir que ja comencem a parlar de cinema. Ho fem el divendres de cine, com tots els divendres, i ben acompanyats amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Què, un divendres més, eh?
Un divendres més? No.
Ah.
No, un divendres més no. Mai és un divendres més. Cada dia i cada divendres val la pena ser viscut.
No, i aquest, disfrutat. Evidentment, però a més aquest ja no és un divendres més, perquè avui hem de posar a zero la casella en la que anàvem comptant els dies que feia que la Laura no trepitjava un cinema. Torna a estar a zero perquè la Laura, atenció, ha anat al cine aquesta setmana. Bueno, escolta, tot això indica que a poc a poc tornem a la normalitat i comencem a tornar a fer les coses que fèiem abans, eh? Has anat al cine?
Sí, he anat al cine.
Venga.
Quines butaques més còmodes, les del Funàtic, que són noves.
Veus?
Reclinables, supercòmodes.
Uf,
i m'he van ficar de més a la fila 3, que és ideal, de la sala 1, perquè te quede la pantalla a l'altura dels ulls, i això és el millor.
Ah, sí? Home, reclinable per mi és un problema, que igual m'adormo i tot.
Sí, jo sí, recordo que
sí,
a les sales
còmode
de cine la fila que mola és la fila 7, ¿vale? O sigui, si aneu als cines, pues sempre busqueu la fila 7, que és allà on te quede la pantalla a l'altura dels ulls.
Ah, sí.
I això és com és òptim per la visualització de cinema en sales grans.
Bueno,
ja les meves recomanacions.
Sala 7, depenent de la sala, suposo. Si és molt llarga o no, doncs canviarà. Però bueno, o sigui, que tu t'has de seure i la part de baix de la pantalla t'ha de quedar a l'alçada del cap.
A l'alçada dels ulls,
vale,
sí,
vale.
Exacte.
Veus?
No, la part del mig de la pantalla. La pantalla al mig.
Ah, la part del mig. Ah, vale. Vale, pues res, ja m'ha après una cosa nova. Mira, ja m'ha après el que havíem d'aprendre avui. Laura, què vas anar a veure, per cert?
Doncs mira, vaig anar a veure com una preestrena, perquè la pel·lícula encara no s'havia estrenat.
Imagina.
La pel·lícula és Ciervos, és una pel·lícula eslovaca, vale? En blanc i negre, que, bueno, té molta poètica, vale? O sigui, la imatge en si, alegòrica, en coses, hi ha molts plans de treball per exagerar i fer èmfasi en les emocions, no? Al cap i a la fi, o sigui, no només per explicar-te una trama, sinó per explicar-te, bueno, per apel·lar a les emocions, no?
Mm-hmm.
Llavors és una pel·lícula que dura 80 minuts i bé, doncs és això, té una narrativa molt, molt lírica, molt, molt poètica. Recordo una mica les pel·lícules de Pavel Pavlikovsky, que és el director aquell que va fer Ida i que va fer Cold War, que també fa pel·lícules així en blanc i negre, amb planos molt suggerents i bueno, pues això, molt, molt emotius, no?
Mm-hmm.
Llavors, bueno, t'explico la trama una mica de la pel·lícula Ciervos, vale? Ens situem a Txecoslovàquia a principis dels anys 80. L'Església Catòlica, doncs, travessa un moment complicat perquè el règim comunista, doncs, amenaça amb destruir la institució i la sotmet a un estricte control, per la qual cosa, doncs, la institució es veu obligada a acceptar unes certes restriccions relacionades amb la llibertat de creences i d'expressió. Llavors, el clergue està dividit entre l'Església de les Catacumbes, que manté el contacte amb el Vaticà i amb la premsa occidental, i la jerarquia eclesiàstica, que coopera amb les forces de poder i està representada pels sacerdots pertanyents a l'associació Pacem in Terris, vale? La vida de la qual, doncs, es va estendre al país al 1971 i fins a 1989. Vale?
Uh-huh.
Vale, en aquest context, doncs, dos joves seminaristes, que són amics, el Michal i el Juraj, doncs han de decidir si mantenir-se fidels a la seva vocació i a l'idealisme o agenollar-se davant de les pressions de la policia secreta del règim comunista. Molt interessant, eh?
Uh-huh.
Té unes imatges molt alegòriques i la durada, 80 minuts, suficient. Bé, me va agradar.
Bueno,
ja saps que a mi m'agraden aquestes pel·lis astrohúngares rares.
Ja, bueno, a mi no m'has convençut, vull dir que... Però bueno, si tu t'ho vas passar bé, doncs a mi ja em serveix, vaja. Escolta, que tenim...
la cartellera, no?
Sí, sí, tenim... Tenim estrenes. A veure, que tinc aquí una cosa preparada, a veure.
Cruella de Vil. That's it.
Cruella de Vil. Cruella de Vil.
No sé jo d'on deu ser aquesta, aquesta sintonia. No, no m'ha quedat clar del tot, eh? Però això és la clàssica o la moderna?
La clàssica.
Ah, Cruella de Vil. Però Cruella de Vil és la dels 101 dàlmates o 101 dàlmates, no?
Exacte, sí, molt bé, molt bé. Vale. Després també van fer la pel·lícula en Action Movie on estava, donava pell del, o sigui, se ficava en la pell del personatge Glenn Close, no? Que va fer un, bueno, una interpretació també icònica, que de fet la del 101 dàlmates Action Movie la recordes amb ella i poca cosa
sí,
més.
Sí, 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 sí. Vale. Bueno, va, escolta, abans de començar, n'hi ha alguna per mi avui o no?
Sí, sí que bueno, no.
Venga, va.
Sí, sí.
Venga, vamos.
Mira, començo amb la pel·lícula que dona nom a aquesta banda sonora que escoltem, perquè s'estrena Cruella, de la mà de Disney, amb el duo d'Emmas, d'Emma Stone i Emma Thompson. Mm. Vale? En aquesta, pues, aquesta pel·lícula d'Action Movie, quan dic Action Movie vol dir que està protagonitzada per persones. Vale? Llavors, bueno, està basada en el personatge de la Cruella de Vil del 101 Dàlmates de Disney. No? La pel·lícula explora, doncs, els rebels començament d'una de les villanes més conegudes del cinema i famosa per la seva elegància i la seva passió per la moda. Mm. Llavors, la pel·lícula està ambientada a Londres dels anys 70, vale? En plena revolució del punk rock, bueno, i la pel·lícula doncs mostra també, pues, això, una jove estafadora anomenada Estela, vale? I així com la sèrie d'esdeveniments que la porten a assolir el seu nou rol, el seu costat malvat, i convertir-se en l'estrident i venjativa Cruella de Vil. Vale? Visualment és molt guai, no sé si podeu veure el tràiler, la història ja la coneixeu, però és una mica, pues, aquesta, com van fer com la Malèfica, no? Qui és Malèfica? De on ve? Per què, quina trama té la història de la Bella Dorment? Pues una mica, pues, Cruella, pues, això, però amb el 101 dàlmates.
Malèfica, que la va fer la Angelina Jolie, potser?
Sí, correcte, ah, molt bé.
És molt fosca, sí, aquella pel·lícula. Fet... És molt fosca.
I han fet la segona part, també. Van
ah,
fer
sí?
La segona part. Sí, 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 amb la Michelle Pfeiffer i l'Angelina Jolie, sí, sí.
Bueno.
Sí. Va estar bé també la segona part, no sé, a mi em va agradar, però ja ho saps que jo, quasi tot el que fa Disney, pues, és raro que no m'agradi.
No, no, ja està bé. Què més?
Vinga, tindrem també Uno de Nosotros, ¿vale? Que també ens arriba des dels Estats Units, ¿vale? El títol original és Let Him Go, és a dir, deixa-la anar. Vale? Però bueno, aquí Uno de Nosotros, pues vale. Els pares de Kal-El, també coneguts com els pares de l'Hombre de Acero o com els pares de Superman,
ah, sí, vale? Vale.
O també coneguts com Kevin Costner i Diane Lane. Repeteixen matrimoni, vale? en aquest drama familiar estadounidenc, vale? Aquesta vegada es posen en la pell de George i Margaret Blackledge, que després de sofrir la pèrdua del seu fill, doncs ell és un xerif jubilat, el xerif George Blackledge, i la seva dona Margaret, doncs, deixen el seu ranxo a Montana per intentar rescatar el seu net, que es troba amb la seva mare i la nova parella d'aquesta, a Dakota. Vale, el nen està sota la tutela de la poderosa família Weeboy, perquè la nora, doncs, s'ha tornat a casar amb un altre home, com us deia. Vale, llavors, la matriarca de la família aquesta, la Blanche Weeboy, després de descobrir les intencions de Kevin Costner i Diane Lane, doncs decideix fer tot el possible per impedir que el nen torni amb els seus avis. Vale? La pel·lícula tracta una mica de màfia i vida rural nord-americana situada als anys 60. Vale? Uh-huh. Uno de Nosotros, d'Estats Units.
Ui, on hem anat ara? On hem anat? Això no tinc ni idea.
No et
sona
res?
Anava a dir ballana, però no, que tenia més ritme.
Bueno, això forma part de la banda sonora del musical del Rei León, musical de Broadway.
Ah, bueno, veus, no m'he quedat tan lluny. Bueno, m'he quedat llunyíssim, no, però no. Vull dir... però era una cosa d'animació.
Doncs sí, a veure, és no està dintre de la banda sonora de la pel·lícula, però sí del musical.
Del musical.
Vale? Jo ja saps que me fico les meves bandes sonores per explicar-vos la cartellera. I ara vinc a explicar-vos, pues, Maldita Jungla.
Maldita Jungla.
Hi ha aquesta música. Sí. Ja ho sé que és de la sabana africana, però és igual. M'agrada aquesta música per ficar-la de fons.
No ens ficarem tan tiquismiquis ara d'on és la música. No. Vinga, Maldita Jungla.
Doncs bé. Maldita jungla és una comedieta d'aventures francesa amb Catherine Deneuve. Vale? Explica, bueno, l'Eliot doncs és un jove i innocent explorador que surt de missió amb l'objectiu d'estudiar els otopis, que són una misteriosa tribu de l'Amazones. Doncs és també la seva oportunitat per allunyar-se de l'aclaparador control que exerceix la seva mare, interpretada per la Catherine Deneuve, i que, bueno, que es diu Chantal Bellabre, no?, la pel·lícula, i que és molt possessiva. Llavors, aquesta dona, que és molt inquieta pel seu fill, doncs intenta seguir els seus passos a través de la jungla amazònica, no?, amb els militars i tal. Bueno, és comedieta, ja et dic. Divertida. Va buscant allà el seu fill i se donen, pues, això, situacions de contrastos culturals. A part, va com amb un policia militar que és una mica patós, i bueno, una mica, pues, una comedieta. Aquesta jo crec que seria la que seria per tu, eh?
Ah, vale, aquesta és la meva.
Sí.
Vale.
Sí, exacte.
Maldita jungla, vale.
Sí, no tenim massa estrenes de cartellera aquesta setmana. Vull dir, ara me queden per explicar-vos, doncs, una pel·lícula de signatura espanyola i un documental de signatura noruega.
Ah,
venga, vaya a per la pel·lícula espanyola, que es diu El año de la furia, ¿vale? És un thriller, drama ambientat als anys 70 en la dictadura uruguaiana, ¿vale? La trama ens situa a Montevideo l'any 1972. Mentre el país decau irremissiblement cap al precipici de la dictadura, doncs Diego i Leonardo, que són dos guionistes d'un conegut programa de televisió, lluiten per mantenir la seva integritat davant les pressions del seu superior, rebaixin el to de les seves... i evitin ofendre els alts càrrecs militars que s'estan apoderant del control del país. Llavors, paral·lelament, del costat dels opressors, el Rojas, que és un tinent de l'exèrcit que ha estat pressionat per torturar militants i simpatitzants de la guerrilla dels Tupamaros, doncs exorcitza els seus dimonis amb la Susana, que és una prostituta amb la qual, doncs, troba una mena de refugi emocional davant del seu sentiment de culpa per les tortures que està exercint, no? Llavors, bueno, a poc a poc, les confluents vides dels guionistes i del militar doncs es veuen profundament afectades pel jou de la dictadura que va creixent sobre ells. I tant l'un com l'altre, tant un com els altres, doncs lluiten per trobar una escapatòria, una sortida digna que els permeti, doncs, aguantar-se la mirada davant del mirall. Una pel·lícula així d'orilla, crec que surt també la Maribel Verdú, El año de la furia.
A mi em fa una mica de mandra aquesta pel·lícula, que vols que et digui.
Bueno,
anys 70, ja veus, thriller.
Segurament la de Ciervos també te faria mandra, però jo la vaig disfrutar moltíssim, saps?
No, per això. No, jo he de dir que amb la Laura no he anat mai al cine, eh?
Ai, és veritat, teníem que anar a veure la del Tarantino, i mira, ja l'han tret, està en Blu-ray, imagina't.
Sí, és que clar, coincidim poc, i llavors quan hi ha alguna pel·li que els dos ens agrada, dic, bueno, aquesta l'haurem d'anar a veure, llavors va arribar la pandèmia, no? Si és que tardarem anys a anar al cinema, ja ho veig. Bé, va,
pot ser que la pel·li t'agradi a tu i que jo, pues, la pugui tolerar.
Ah,
vale?
Bueno, home, no, la gràcia és que ens agradi els dos. Escolta, el documental de la setmana, que és curiós, és un gènere que, ja ho veieu, que setmana rere setmana es presenta mínim un documental, i que és un gènere que potser fa 20 anys mai haguéssim pensat de veure a sales de cinema, i que a poc a poc s'hi ha anat fent un lloc, eh?
Bueno, aquest documental és una mica especial, ¿vale? Es diu Gunda i ens arriba des de Noruega. Llavors, bueno, adverteixo aquí als espectadors, ¿vale? Si vas a veure aquesta pel·lícula és perquè has decidit fer una forta aposta per eliminar el consum de carn, inclús de productes de procedència animal, de la teva vida.
Ah.
¿Vale? En el meu cas, doncs, per exemple, jo estic molt conscienciada amb el tema dels productes que experimenten amb animals, ¿vale? I llavors, doncs, no compro aquests productes i, bueno, i ja està, i faré el meu propi activisme com a consumidora, ¿vale? Llavors, el documental és en blanc i negre, i bueno, com us deia que passava amb la pel·lícula de Ciervos, doncs aquesta també apel·la directament als cors dels espectadors de cinema, ¿vale? Llavors, bueno, com us deia, el blanc i negre avui en dia és un recurs audiovisual per, a vegades, per allunyar-te de la història, però molt més sovint per tocar els sentiments, ¿vale? Llavors, us explico una mica. Gunda, doncs, és la protagonista d'aquest tríptic documental, ¿vale? És una porqueta que cuida dels seus fills, els acompanya en els seus descobriments i després, doncs, es pren un petit respir per recarregar energies, ¿vale? Ella s'acosta curiosa cap a la càmera i, bueno, i el telespectador... Ai, el telespectador, un altre cop, estic pensant en la tele, eh? Uf, fatal. L'espectador, doncs, llavors es pregunta, sap quin serà el seu destí, la Gunda? què estarà pensant, què pensarà de nosaltres, no? Llavors, bueno, Gunda és un d'aquests, és un dels diversos centenars de milions de porcs que habiten el planeta juntament amb 1.000 milions de caps de bestiar, representades en aquest documental a través de 2 vaques, vale? I més de 20 milions de pollastres, vale? Llavors, clar, aquí comences a fer tu una mica el pensament quan te mostren als animals en el seu hàbitat natural, en blanc i negre, amb plans de tall, vull dir, els hi veus els ulls, els hi veus la mirada. Jo he vist només el tràiler i ja estic afectada, saps? Vale, llavors, pues, bueno, ja us dic, sacseja molt els cors i les ments dels espectadors i pot fer que la persona que ho vagi a veure, doncs, decideixi que no menjarà més carn ni consumirà productes animals. Vull dir, bueno, al final, pues...
Avui en dia es pot viure sense menjar carn, i es pot viure bé, a més, no? Allò de mancances i amb històries. Nosaltres amb el nutricionista això ho tractem. Qui decideixi lliurement de fer-ho, vull dir que no hi ha cap risc de ui, no, que et faltarà... No falta res. Pots viure sense carn. A nivell ecològic o de sostenibilitat és un altre tema a part que n'hauríem de parlar, però la producció de carn per menjar potser és una de les activitats més poc sostenibles que hi ha al planeta. Per tant, també n'hi hauríem que parlar. Per tant, si estàs mínimament sensibilitzat amb aquest tema, potser veure aquest documental doncs, et fa aquell clic, no?, que necessites per acabar de desencadenar-ho tot. No sé.
Sí, n'hi ha molts, de documentals que han realitzat activistes, inclús hi ha un protagonitzat pel Joaquim Fènix. Vull dir, si teniu interès, podeu buscar a través d'internet i tal, i bueno, però jo adverteixo, perquè igual la gent es pensa que va haver un altre tipus de metratge.
Sí, un de National Geographic, doncs no és
sí,
això.
Sí, igual surten cabrejats o el que sigui, jo sempre adverteixo.
Ho ha dit la Laura.
I bé, aquesta és la cartellera,
Molt bé, doncs, bueno, és una cartellera justeta, però sí. Està bé.
És justeta, però bueno, també tenim estrenes a les plataformes.
Ah, sí?
Jo avui el capítol de Bad Batch a la nit no me'l treu ningú.
Ah, bueno, saps? Val.
Que per cert, també estic veient Palomares, un original de Movistar Plus, que va sobre l'accident de Palomares.
Ah, vaja, doncs mira...
Està a punt d'acabar-lo, però estic descobrint una de coses sobre la història que no veguis.
Si t'agrada el món de la ràdio esportiva, a Movistar Plus, ara no recordo com es diu, hi ha aquest del José María García i el del Larguero, la història d'una rivalitat a la ràdio.
Ostres, doncs pues mira, pues igual també me'l miro. Jo és que estic molt de documentals últimament.
A veure, aquest no és un... És mig ficció, mig documental, però és el tema doncs, de quan José María García va arribar a COPE i bueno, la lluita pel programa esportiu de cada nit era amb el Larguero de la SER. Es diu Reyes de la Noche. Reyes de la Noche.
Vale, pues el buscaré.
I, bueno, a veure, ja et dic, és mig ficció, mig real.
Vale, vale, pues perfecte, el buscarem també. Totes les
molt
recomanacions
bé.
Són benvingudes.
Veus? Jo no tinc temps de veure'l, però, bueno, ja...
L'has sentit a parlar.
No, sí, ja tinc com veig que l'han vist i m'ho han dit.
Molt bé.
Laura González, escolta, com sempre, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Adéu.
Doncs pausa ràpida i de seguida a l'Espai Groc.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90€ al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45€ al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
El termómetro sube y sabes que nada te refrescaría más que un buen baño en tu piscina.
En Bricor las encontrarás de madera, desmontables, hinchables y con todos los productos para su mantenimiento.
Y puedes financiarlas hasta en 12 meses.
O comenzar a pagarlas a partir del 30 de septiembre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es hasta el 31 de agosto.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Que comencem l'Espai Groc, per cert, que no té res a veure amb l'Espai Groc, però a hores d'ara, d'aquí una estona no sé, però a hores d'ara som notícia a nivell de tot Espanya, perquè Lleida, a hores d'ara, té el rècord de temperatura d'avui, 29 graus. Ni a Andalusia, ni a Extremadura, ni a d'altres llocs. Els altres han quedat a 28, nosaltres a 29. A hores d'ara. Veurem fins on arriba, perquè la cosa pinta interessant avui. Va, que comencem l'Espai Groc, ben acompanyats amb la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. La veritat és que només vos falta la platja, eh? La temperatura ja la tenim.
Sí, sí, bueno, quasi res, només ens falta la platja. Però... si acaben el túnel del Coll de l'Illa d'una vegada, doncs en una hora estem asseguts a la platja, però encara ens haurem d'esperar un parell d'anys, eh? També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
I també està amb nosaltres la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
Igualment, doncs ja ho veieu, home, es nota, avui que està començant a fer més calor. De totes maneres, tampoc cal que fiquem aquella cara de sorpresa a vegades, perquè dimarts és juny, dimarts vinent és 1 de juny ja. És que, clar, calor n'ha de fer. Si ens agradi o no, la calor arribarà, eh? En fi, va, que cap a on anem avui? Doncs, Antònia Capdevila, va. Biblioteca Pública de Lleida. Explica'm coses.
Bueno. Jo te puc explicar moltes coses. Mira, de moment tenim dues exposicions a la biblioteca que recomano a la gent si les vol venir a veure, de dues temàtiques molt diferents. Una és Neomatèria, que són nous materials per a l'artesania, i és una exposició molt curiosa, perquè a més són tot de materials que s'han creat de forma artificial, doncs, per exemple, des del sucre, des dels pozos del cafè, des de peles de taronja, i creen materials per als artesans. O sigui, en un moment en què les matèries primes tenim una certa complicació, estan creant, però inclús hi ha, per exemple, uns materials que es creen a nivell de bactèries vives, que van creixent i formen tot com un teixit. És molt curiosa, i és curiosa tant per persones adultes que veuran més les possibilitats, com per nanos que descobriran això, no?, de lo que es pot fer des del sucre o des de la cera de les abelles. Bueno, molt interessant. La veritat és que pensem que és una exposició diferent. A més, tots els materials es poden tocar i, bé, us la recomano. I per l'altra banda tenim a l'altre claustre una exposició que és Lliure i sense por, que és una exposició que vol fer reflexionar sobre el tema de les violències sexuals, com identificar-les, quines són les causes i sobretot què es pot fer davant de situacions violentes. Han preparat també una mostra de fons sobre aquest tema. Sabem que s'ha tractat diverses vegades, però bueno, des de la biblioteca creiem que sempre és bo d'anar-hi insistint.
Molt bé.
I després, i en plan activitats, el dilluns tenim la darrera sessió dels 10D d'aquest curs 2021. Aquesta vegada tenim en Francesc Canosa, que és un escriptor i periodista, que ens parlarà amb Anna Sáez parlaran tant de la seva obra com de 10 recomanacions que el Francesc ens farà a tots els assistents. Es pot assistir presencialment a la biblioteca, apuntant-se al formulari de cita prèvia, o bé es podrà seguir retransmissió en directe pel nostre canal YouTube. A més, és una sessió que quedarà gravada, que qui no pugui veure-la el mateix dilluns a les 6 de la tarda la podrà veure quan vulgui. I després, el dijous, tenim dues activitats dins del marc del Festival El Segre de Negre, que s'organitza aquí a Lleida aquest cap de setmana. Són dues activitats prèvies al festival. La primera és una activitat organitzada per la biblioteca, que tenim un expert en còmic que ens parlarà el còmic Un perillós passeig pel gènere negre. És el gènere negre, però vist des del punt de vista o amb el suport o amb l'especialitat de còmic. Que, bueno, pensem que és molt interessant perquè molts desconeixem aquest format. I després, aquesta és a les 5 de la tarda, i a les 7 de la tarda hi haurà una taula redona que és La dona al cinema negre. És una xerrada, hi haurà visionat d'audiovisuals, i estarà Albert Galera, que és escriptor i analista de cinema, Juan Ferrer, que és crític de cinema i director de la Mostra de Cinema de Lleida, i Montse San Juan, que és escriptora. Estarà conduït per Santi Lapeira, que és el realitzador i director del Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya.
Bé, Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Però, bueno, és per passar una tarda negra a la biblioteca.
Una tarda negra. Us dono a la web, per cert, bibliotecalleida.gencat.cat, que allí teniu tot això que ens explica l'Antònia i podeu estar al dia de tot el que va sorgint, a bibliotecalleida.gencat.cat, tot junt, així de fàcil, a bibliotecalleida.gencat.cat. Per cert, una altra cosa que hem de recordar és que si tens el carnet de la Biblioteca Pública de Lleida, entre altres coses, també pots anar al CaixaForum i et tractaran més bé que mai, eh?
Exacte. Al CaixaForum sempre et tracten bé, però sí, sí, amb el carnet de la biblioteca, bueno, és un afegit. Escolta, només una cosa, Ricard, abans de que passem amb el CaixaForum, només recordar, que ara ho estem anunciant a totes les xarxes, que la setmana que ve, el dia 1, tindrem un tall del servei del programa informàtic que ens permet fer els préstecs i retorns de la biblioteca. És un canvi que es fa a nivell de Catalunya, ens canvien el programari i tenim un tall programat pel dimarts a la tarda. Pues intentem avisar-ho perquè sap molt greu la persona que ve especialment a la biblioteca a buscar documents aquell dia i que no se'ls podrà.
Allò no se'ls poden endur, per tant, només que penseu fer-ho abans o després, i ja està, és dimarts a la tarda que no hi haurà servei. Gràcies, Antònia.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, com deia l'Antònia, marxem cap al CaixaForum, tenim a la Mari Beltós i tenim preparades doncs activitats de cara a aquest cap de setmana i a la propera setmana, Maribel. Però, com sempre, primer recordem el que és la programació, l'eix de la programació d'aquests darrers mesos i fins a final del mes de juliol, com és l'exposició que teniu ara, que és la de l'Apolo 11, l'home de la Lluna.
Així és, Ricard, no? I amb una novetat important, no solament a l'exposició, sinó també en les nostres activitats, perquè aquesta setmana hem incorporat una ampliació de l'aforament. Fins ara, doncs, les nostres activitats tenien un aforament al 50% i ara la visita a l'exposició, les visites guiades i les activitats doncs, d'auditori, així com els diversos espais doncs, del CaixaForum, han passat doncs, del 50% al 70%, no? En atenció doncs, amb aquesta nova legislació. No? Llavors, per aquest cap de setmana, doncs, si em permets, el públic de Lleida, com tu molt bé comentaves, doncs, podrà visitar l'exposició Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna, demà dissabte, al matí, a la tarda, per descomptat aquesta tarda divendres, no? En el sentit doncs, que el públic aquesta tarda d'avui divendres doncs, visiti l'exposició, es trobarà a la sala una persona, millor dit, doncs, una educadora, la qual doncs, podrà orientar el públic en la seva visita. Sense ser doncs, una visita guiada pròpiament dita, la persona que estarà doncs, a la sala d'exposicions resoldrà doncs, aquells dubtes i qüestions que el públic que visiti doncs, lliurement l'exposició doncs, li pugui suscitar. I bé, i de cara doncs, a demà, a demà dissabte a la tarda, concretament doncs, a 6:45, com és habitual, hem programat doncs, una visita guiada adreçada doncs, al públic general, que com comentava, doncs, hem ampliat una mica doncs, l'aforament. Fins ara doncs, només 6 persones podien participar doncs, en aquesta visita guiada, però a partir de demà 10 persones podran participar doncs, en aquesta visita guiada, que sí que serà conduïda des del principi fins al final amb un educador.
Per tant, si ja havíeu entrat a la web del CaixaForum Lleida i havíeu vist dates amb entrades exaurides, pot ser que ara se generin que hi hagi dates, perquè clar, han passat de 6 a 10, per tant, torneu-ho a mirar.
Molt bé, doncs gràcies per aquest apunt, perquè així ha estat, no? Fins ara, doncs, aquesta visita doncs, ens figurava com a exaurida, però amb aquest ampliament doncs, de places hi ha 4 persones més que clar, podran gaudir doncs, d'aquesta activitat. No?
Molt bé.
I el mateix doncs, ens passa el diumenge. No? El diumenge, com és habitual, a les 12 del migdia tenim programada una activitat per al públic familiar. I bé, doncs, els nens i nenes acompanyats doncs, de les seves famílies podran gaudir doncs, d'aquesta visita guiada a l'exposició.
Molt bé.
No? Conduïda doncs, a la mà d'un educador.
De cara a la setmana vinent, Maribel, dijous seguim amb les projeccions que ja vam començar la setmana passada.
Així és. Continuem amb el cicle en versió original que porta per títol Un estiu de pel·lícula i concretament doncs, aquest dijous, dia 3 de juny, a les 7 de la tarda, projectarem la pel·lícula Cafarnaüm. Cafarnaüm és una pel·lícula libanesa de l'any 2018 i Cafarnaüm què és? Pues Cafarnaüm també és el nom d'una ciutat bíblica. I què vol dir? Vol dir caos, no? Però la pel·lícula, en realitat, el que narra és les vicissituds d'un nen de 12 anys que després de sobreviure doncs, als carrers del Líban decideix fer doncs, un punt i a part a la seva vida i porta als jutjats els seus pares. I amb quina acusació, no? L'acusació és per haver-lo portat a un món en el qual se sent maltractat en aquesta situació, en aquesta societat tan plena de desigualtats, no? I sí que m'agradaria doncs, destacar que aquest llargmetratge va obtenir doncs, el Premi del Jurat i el Premi de la Ciutadania i el Premi del Jurat Ecumènic al Festival doncs, de Canes.
Ah, caram.
L'any 2018. I si em permets, quan va ser presentat doncs, amb aquest festival, la pel·lícula va comptar amb més de 15 minuts d'ovació per part del públic. En aquest cas, doncs, a mi només em resta doncs, recomanar al públic que ens està acompanyant en aquests moments que vingui doncs, el proper dijous a CaixaForum Lleida i que gaudeixi doncs, d'aquesta pel·lícula en versió original, és a dir, en àrab i en amhàric.
Gràcies, Maribel.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara marxem cap a l'Auditori Municipal Enric Granados. Puri Terrado, escolta, que estava revisant, si és que està gairebé tot exhaurit. No sé si a vosaltres us afecta també aquests canvis d'aforaments o encara no. No t'escolto, no sé si tens això en silenci, el Puri, el micròfon, no t'escolto. No. Però, bueno, Puri, fem el de sempre.
Ara sí.
Dic, si no fem el de sempre, desconnectar i tornar a connectar. Bueno, el tema dels canvis d'aforaments, suposo que us afectarà tard o d'hora, però no sé si teniu previst a partir de quan.
Nosaltres ho tenim previst a partir del setembre.
Ah, val.
Perquè actualment els espectacles que tenim creats són en forma de zigazaga i és un seient sí, un no.
Clar.
Això fa molt difícil que puguis créixer perquè no pots mantenir la distància, no pots vendre aquestes entrades intercalades, no?, entre dues persones.
Clar.
Aleshores, hem decidit que esperem, evidentment, a la creació de la nova temporada.
Escolta, una consulta amb això, que a vegades ens truca algun oient que ens ho pregunta. És un sí, un no, els seients, però si ve una parella o ve una família, van tots junts i llavors se deixa un seient a cada punta, no?
No, si és concerts familiars, sí. Però seients de cada punta i, a més, nosaltres teníem el davant i el darrere lliure, també.
Val,
Déu-n'hi-do. Per això no podíem créixer fins al 70%, tampoc.
Quin trasbals.
Sí, sí, llavors... però, en general, els concerts de la temporada que no són familiars són en forma de zigazaga, que li diem,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I, clar, d'aquesta manera, si una persona es canviava de lloc, llavors representava que estava a una menor distància de...
Ah, vale, o havies de moure tota la resta.
Claro,
mare
claro.
Déu, és veritat.
I per aquest, clar, no és tan fàcil. Per això vam decidir que passés el que passés, ja pensàvem que la temporada l'acabaríem així,
sí,
i
sí,
ho vam
sí,
anar
sí.
donant d'alta d'aquesta manera.
Bueno, de cara al setembre jo crec que ja podrem parlar pràcticament d'una normalitat,
sí,
espero.
Sí, sí. Jo confio que també, almenys del 70% segur que es mantingui, no?
Sí.
Que no pugin
los... No, evidentment.
Les dades i que tot vagi bé, no? Que vagi evolucionant correctament i ja ens anem normalitzant. Pensa que estem envaïts a les tardes pel conservatori també, i fins i tot l'intèrpret també ve a fer algunes classes de,
sí, sí, sí,
dels
sí,
seus
sí.
alumnes de conservatori, no? O sigui que hem d'anar retornant a la normalitat.
Evidentment. Puri, a l'auditori aquest diumenge, això sí, amb entrades exaurides ja la novena de Beethoven.
Doncs sí, tenim la novena de Beethoven, l'himne a l'alegria, o sigui que és, jo penso que res millor que això,
sí.
Doncs per enfocar un estiu, no?, en què les coses sembla que van millor. De tota manera, la novena de Beethoven, recordeu que la teníem programada precisament ara farà un any, i que perquè era any Beethoven i era la manera que tancàvem la programació sobre aquest compositor.
És veritat, és veritat.
Però bé, jo crec que també encaixa molt bé. De tota manera, fem un gran sacrifici perquè, com que hi ha cor i orquestra i és d'un volum molt important, doncs sacrifiquem bastants espais de públic també, no?
Clar.
El cor l'hem de posar no solament a l'escenari, sinó també als proscenis, que són aquells balconets que estan a damunt de l'escenari.
Sí.
Allí es posen als dos pisos els cantaires i també la meitat dels laterals a la platea, hi ha la platea i a dalt hi ha els laterals, doncs la meitat dels laterals també estaran ocupats per cantaires. O sigui, l'experiència sonora serà fantàstica.
No, no, evidentment. A la temporada Lleida.cat ho teniu tot. Estic mirant que des d'ara fins al proper 19 de juny està tot està tot exhaurit, a part d'una jornada, excepte el quartet Teixidor amb Carles Marigó el proper 3 de juny, que sí. Encara hi ha entrades, però veig que el 19 de juny de moment es manté la Emília Rovira, que estarà presentant el disc,
Rovira.
Que també s'ha hagut de moure una o dues vegades de data.
Sí, 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 la vam haver de canviar perquè ella viu a Noruega, a Oslo, i es trobava amb la problemàtica de que no podia venir o havia d'estar 3 dies d'excursió per venir i després per tornar, o sigui, era terrible, no?
Vam parlar amb ella fa un mes i sí, sí, va explicar tota aquesta odissea. Però, bueno, hores d'ara està programada pel 19 de juny, les entrades a la temporada Lleida.cat,
Sí, aquest concert serà molt xulo perquè, a més, hi ha músics molt, molt interessants i molt bons com l'Eduard Iniesta i altres de Lleida, però l'Eduard segur que farà la delícia de les persones que assisteixin. I penseu que és música també escrita per la Emília.
Sí, sí, sí. A més, tu la coneixes a l'Emília, veritat?
Home, va ser alumna meva.
Clar, per això t'ho dic, que la Emília s'ha format i ha crescut, almenys a l'inici, aquí a Lleida. Després ha marxat a veure món, però és alumna de Lleida.
Sí, sí, ella és de Lleida. També s'ha format amb el seu pare amb el tema de la poesia,
clar.
No? El seu pare és el Pere Rovira, i llavors ella també escriu i per tant no escriu solament música, sinó també escriu poesia i per tant té una formació molt especial, no?
Sí, 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 sí. Molt bé, doncs escolteu, sí, digue'm.
Bé, simplement anunciar-vos que aviat us podem presentar, doncs, per una banda, el concurs internacional de piano Ricard Vinyes, que està anant endavant. tenim 14 concursants seleccionats i també anunciar que farem un festival al mes de juny-juliol, o sigui que a segona quinzena de juny i juliol, de música i teatre, una mica a l'estil del Fase Cultura de l'any passat, però diferent.
Ah, ja, doncs mira, ja parlarem. Mira que et anava a preguntar, però dic, segurament no m'ho podrà dir i ja no la poso ara amb aquest compromís. Dic, escolta, aquest estiu hi haurà alguna cosa? Teniu previst? Clar, això s'ha de treballar, sí, en temps. Suposo que ja fa dies que ja esteu treballant i pensant-ho, eh?
Doncs estem treballant molt intensament, ja. Sí, ja ha estat pràcticament programat, però ara li estem donant forma ja.
Doncs música a l'aire lliure.
Ja us ho explicarem.
Clar que sí. Puri Terrado, Maribel Tos i Antònia Capdevila, com sempre, que ha estat un plaer tornar-vos a veure un divendres més. Que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Igualment. Com ja dèiem, és el darrer, del mes de maig, el que ve, el vinent. Ja estarem al mes de juny. En fi, que nosaltres ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Després ja saps que segueixes ben informat a les freqüències de la cadena COPE. Que acabis de passar un bon divendres, que encara queda estona i que no l'hem de desaprofitar. Fa força calor, per tant, si has d'estar molta estona a l'aire lliure, hidrata't bé. I sobretot, la distància, la mascareta, que les xifres són prometedores a la zona de Lleida. Per tant, que tot això segueixi així la setmana vinent, que tinc ganes d'explicar-te cada dia com van baixant totes les xifres. Per tant, mira, la distància, mascareta, jo sé que ara fa calor i ens molesta, és veritat, però ens ajuda, ens ha ajudat moltíssim, la higiene de les mans, evitar els llocs tancats, aprofitar els llocs ventilats. Que acabis de passar un bon cap de setmana. Cuida't força, una abraçada. Dilluns i tornem a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez.